per a construir una societat mejor. Al llarg del matí, tant la Casa d'Allende com el Palacio de la Moneda van ser bombardejats com atrallats des de l'aire. Després, ja al migdia, la infanteria va llançar gasos lacrimògens contra l'edifici. I com que els assetjats no es rendien, a quasi 3 de la tarda, un grup de soldats va tombar la porta del palau. Aleshores, Allende va donar l'ordre de rendir-se, afegint que ell seria l'últim dels seus que ho faria. Va dir als seus col·laboradors que agafava la mascareta antigàs de record, però el que va fer va ser agafar el fusell AKMS que li havia regalat Fidel Castro, es va disparar la barbeta i li va explotar el crani. A les 2:38 minuts, Augusto Pinochet rebia la notícia. No trigaria gaire a saber-ho el professor José María del Verde, que aleshores vivia al Canadà. Aviat va llegir la transcripció de les al·locucions que el socialista Allende va fer al llarg d'aquell tràgic matí. Ho sabem perquè a partir d'una de les frases pronunciades pel president assassinat, Valverde va escriure un poema. No pertany al discurs més famós, sinó a una intervenció anterior, quan a 9:15 va dir el següent. Que lo sepan, que lo oigan, que se lo graben profundamente. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo. I el poema que va escriure Valverde es titula Grabación de Salvador Allende. Es una voz de médico elegante que, con blanda fonética chilena, responde cuerdamente a unas preguntas. Pero enseguida el tema y el deber dejan atrás su estilo como un traje cuando llega la muerte o el amor. En cursiva. El mandato que el pueblo me ha entregado, dice y sube, tendrán que acribillarme a balazos. Al fondo, en contrapunto de sentido más claro, se oye mientras a unos niños jugando en griterío. Grabación de Salvador Allende es el penúltim poema de un llibre, potser el millor llibre, o en tot cas el llibre que jo més estimo, de José María Valverde, que és Ser de Palabra. El va publicar l'editorial Ognos el 1976 i és l'únic que va conservar íntegre a Poesies Reunides. Com molts de vosaltres recordareu, Ser de Palabra és un llibre breu, molt breu, dividit en 3 seccions. La fonamental és la segona, que és la que dona títol al llibre, i dins de la secció, sobretot, el poema Creer en el lenguaje. I encara dins del poema, un vers que no puc deixar de llegir com l'embrió de tot el seu pensament literari, lingüístic i religiós. El vers que diu «Déjate llevar de la mano por el gran ángel del lenguaje». El poema, com altres vegades, creua la preocupació social amb la meditació religiosa, amb una llengua i una sintaxi que vol al·lèrgica, en aquest esforç no tant, però al llarg del poema, vol al·lèrgica a tota forma de transcendència impostada. Però en aquest cas, com passa al llarg del llibre, vincula aquelles dues fes que feien indissociables, el catolicisme i el comunisme, al llenguatge, perquè és a través del llenguatge, només a través del llenguatge, que els homes prenen consciència de qui són, la societat a la qual pertanyen i la circumstància de la que formen part. Després d'aquest poema, en vindran 6 més, després de Creer en el lenguaje, una sèrie dedicada a persones concretes amb qui Valverde dialoga, des de la seva mare fins a Allende, des del seu estimat Cervantes a Rousseau, i també 2 poemes sobre poetes que havien estat amics seus i dels que, una vegada morts, volia fixar la imatge. El primer sobre Luis Felipe Vivanco, és un poema extraordinari, el primer de la secció, que com que em sembla que no tindré prou temps o m'allargaré massa, no llegeixo, i l'últim poema del llibre, malgrat que no és l'últim que va escriure, però va decidir que fos l'últim, és un poema que dedica al seu amic Gabriel Ferreter. Però per arribar a aquest poema ens cal anar 20 anys enrere. El novembre de 1953 es va publicar l'article Madame Semer de Gabriel Ferreter. Ferreter tenia 31 anys i era gairebé desconegut a la vida literària barcelonina. Havia escrit alguns articles sobre pintura, alguns pintors els havia conegut aquí a l'Ateneu, havia escrit algun article, molt pocs, sobre matemàtiques per una revista en circulació tan escassa i elitista com era l'AIE. Res més. Gabriel Ferreter no havia fet res més. Res més que puguem llegir. Madame Semer va ser la seva sorprenent aportació a l'excel·lent monogràfic sobre literatura catalana que Ínsula va editar en el marc del diàleg entre catalans i castellans del principis dels anys 50, dels poetes dels 50. Allà, a l'article, Ferreter proposava una interpretació agosarada, molt, del desenvolupament de la cultura catalana contemporània entenent-la com un sistema complex. Un desenvolupament que jutjava anòmal tota vegada que la poesia, una tendència a la força minoritària, havia esdevingut dominant. Això deia Ferrater l'any 53. L'hegemonia de la poesia havia provocat, deia, que la literatura se quedava encerrada en sí misma i desligada de los restantes núcleos culturales i desligada de la societat. Perquè una cultura fos viva, deia, calia que relligués a la seva societat de referència. I les conseqüències d'aquesta hegemonia de la poesia podien ser fatals, deia. La cultura catalana sigue disponiendo para su orgullo, tal vez legítimo, y para su complacencia, tal vez imprudente, de una rica poesía, y la cultura catalana se está muriendo. Segons Ferrater, el decantament cap a la poesia no havia possibilitat que la cultura catalana es consolidés com una cultura moderna, és a dir, que pogués acapiar-se a la resta de cultures europees. Tanmateix, deia, s'havia intentat. A partir de 1890, s'haurien començat a assentar fonaments per substentar la modernització que una sèrie d'escriptors, Maragall primer, Fabra definitivament cap a 1910, una sèrie d'escriptors que van treballar per convertir el català escrit en una llengua d'una gris naturalitat, una llengua neutra, transparent i acostada a la col·loquialitat. Una llengua que hauria de ser instruments per expressar la quotidiana seriedat, que permetés expressar les tres manifestacions decisives de la cultura europea moderna, la política, la economia i la ciència. Deia Ferrater en aquest article que l'exercici de la refundació de la prosa literària no s'havia produït només a Catalunya. Al mateix moment l'havien afrontat Azorín, Unamuno, Baroja i Ortega perquè havien heretat una llengua literària invàlida. Ferrater ho exemplificava en Baroja. La discreta linealidad del estilo de un Baroja es el equivalente de las incoloras evidencias primeras de un Descartes, garantía de verdad, entendida como adherencia a la inmediata realidad de lo dado. Els prosistes del primer modernisme espanyol, Ferrater, com era habitual, els anomenava 98istes, s'havien trobat a les mans una llengua podrida per expressar la modernitat i l'havien hagut de despullar de retòrica per fer-se entendre. Qui era lector d'espanyol de la Universitat de Roma va llegir Madame Semert en un gran interès. Era José María Valverde. Tenia 27 anys, una mica més jove que Ferrater, i en feia 4 que vivia instal·lat a Itàlia. Extremeny format a Madrid, era el poeta i crític jove més mimat de la literatura espanyola oficial que s'escrivia i es llegia a l'interior del país. Amic de Vicente Aleixandre i deixeble de Dámaso Alonso, corresponsal de Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas o Jorge Guillén, aquestes són les cartes que poden llegir-se al pavelló de la República. Valverde era company de viatge dels poetes que l'any 1949 havien fet la proposta més interessant, la proposta lírica més interessant del primer franquisme. Em refereixo als Panero, Rosales i Blanco, avalats des d'un punt de vista teòric per José Luis López Aranguren i que havia tingut aquesta proposta de reforma lírica, però que també era religiosa i filosòfica, la revista Escorial, d'origen falangista, com a principal plataforma. Valverde, que era un treballador infatigable, llegeix l'article mentre espera que es convoqui una càtedra universitària a Espanya, dona classes, escriu poemes, fa la tesi, articles pel setmanari de revista o recull els seus primers assaigs literaris publicats en un llibre magnífic que es diu Estudios sobre la palabra poética. I a Roma llegeix Madame Semert i diu: me ha estremecido leer este agudo artículo. Estremecido. La reflexió de Ferrater va fecundar en el Valverde historiador de la literatura generant una apassionant reflexió sobre la cultura espanyola com a sistema mancat. La resposta de Valverde va ser un article titulat El problema de la literatura espanyola a la luz de la catalana, que es va publicar el número de desembre-gener del 53-54, un setmanari que es feia a Barcelona, que es deia revista. En breus pinzellades crítiques sobre aquells prosistes que Ferrater havia mencionat, i a més hi afegeix Ors i el Juan Ramón de Platero i jo, Valverde explicava que la proposta estètica dels Unamuno i companyia havia estat essencialment, deia, poètica. Esta condición poética, que lo mismo fructifica en verso que en prosa, sería como un carácter intuitivo integral. El escritor da testimonio de su experiencia viva, iluminándola pero no interpretándola, y tomándola de modo neblinoso, de niebla unamuniana, en el que cada cosa se funde en el conjunto de la vida y el mundo, sin admitir parcelaciones de interpretación más precisa, donde reina un sistema conceptual técnico interino. Es una prosa poética inhábil para la concreció. A partir de la seva concepció lírica de la prosa modernista, excitat per la reflexió de Ferrater, Valverde diagnosticaria els perills d'una cultura vertebrada en la poeticitat, només en la subjectivitat, deia: tengo la sospecha de que en el fondo el problema es el mismo. no l'haurà passat d'una cultura poètica a una cultura integral, és una cultura, com deia Ferrater, pues, parla de ciència, de política, d'economia. En l'Esteve de Ferrater, allò que plantejava Valverde, era la fonamentació cultural d'un país entenent que la cultura, perquè fos viva, havia d'insertar-se en su paper natural dentro de la societat en la que vive. Havia de ser via i mirall, mecanisme d'aprofundiment en la realitat. I vista en perspectiva, deia, la proposta literària del 98 havia estat la creació d'un altíssimo mundo d'idees, sueños i valors que havia tingut una potència hipnotitzadora evident, però que a l'hora de la veritat no havia tingut cap impacte social. Aquest decalatge, segons Valverde, podia ser fatal per la cultura espanyola. El dilluns 28 de novembre de 1955, ho recollia la crònica del dia de la Vanguardia, José María Valverde va prendre possessió de la càtedra d'Estètica de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. Amb la seva família, que s'aniria multiplicant amb enorme freqüència, es va instal·lar a un pis del número 55 del carrer Benedicto Mateu. Al mateix carrer, el 56, hi vivia Gabriel Ferrater amb la seva mare. No devia costar gaire, doncs, que coincidissin i fessin amistat. Durant aquell primer any, Valverde va establir relació amb Carles Riba o amb figures que pivotaven entorn de la secció de literatura de l'Institut d'Estudios Hispánicos. Ell va ser jurat del premi del... que donava aquest institut, el Premi Boscan l'any 56, amb gent de la cultura oficial de la ciutat. José María Castro i Calvo, Francesc Galí, Josep Maria Castellet, Antoni Vilanova i Llorenç Gómez. Valverde es movia entre la vida acadèmica i l'editorial. A Barcelona sovintejaria el grup d'amics que havien començat a dirigir o orientar la col·lecció Biblioteca Breve de Seix Barral. Prova l'entrada del dietari de Jaime Gil de Viedma, escrit a principis de juny de 1956. Martes en casa de los Barral, Carlos, Ivón i Argos, Gabriel Ferrater, Luis Marquesán y Badosa. Manolo Sacristán, menos pontificante que en mi recuerdo, pero con la misma capacidad de seriedad intensa. Llegan Valverde y su mujer, ya establecidos aquí. Marchan de veraneo y han venido a despedirse. Le encuentro más civilizado de lo que pensaba. Creo que había un prejuicio por parte de esta colla sobre aquí de Valverde. Y con buenas maneras literarias. Carlos Barral, me dice hoy que es un imbécil, lo que posiblemente considera que es un reaccionario, y que mi buena impresión se debe a Gabriel, que le ha tomado afecto y estuvo echándole capotes durante toda la velada. Ferrater i Valverde, queda clar, només per aquesta entrada del diari de Jaime Gil, que s'apreciaven personalment. Tant és així que per aquells dies, Valverde li va proposar que traduïssin a mitges un text de Rilke, no sé quin, per encàrrec de l'editor Josep Genés. Cal no perdre de vista quan Valverde li fa aquesta proposta, que Ferrater com a escriptor era pràcticament desconegut, era algú que no havia materialitzat cap obra literària o cap traducció literària rellevant. L'any 56 havia traduït novel·la policíaca, però gairebé sense figurar en els crèdits d'aquells llibres. I per contra, el catedràtic Valverde era un poeta i crític de prestigi. Valverde feia confiança a un autor desconegut, fora d'uns reduïdíssims cercles, però que aquí tenia proves evidentíssimes del seu talent. Pel que fa a Rilke, però, Ferrater, de la finca del Picarany estant, va llançar pilotes fora. Aquell estiu va preferir escriure de tant en tant al seu amic Jaime Gil i dedicar-se a la vida contemplativa, a la lectura i a la beguda. Valverde, però, no va defallir. Menys d'un mes després va anar al Picarany i li va proposar que col·laboressin en un encàrrec que ell havia acceptat no feia gaire, al poc d'arribar a Barcelona. Escriure la meitat de l'ambiciosa Història de Literatura Universal, que a mi em sembla que també és un dels grans llibres de José María Valverde, la que escriu a mitges amb Martí de Riquet. L'editorial que tirava endavant la història era Noguer. Havia de tenir 3 volums i els seus autors d'entrada havien de ser els professors Martí de Riquet i Antoni Vilanova. Em comentava José Carlos Mainet que aquell projecte de Noguer exemplificava, entre altres coses, una maduració notable del mercat editorial espanyol i com permetia la professionalització dels universitaris o d'alguns dels universitaris més brillants d'aquella època. Però pel que fos, quan Riquet ja tenia enllestida la seva part, Vilanova, la seva gairebé, no l'havia ni començada. Com es pot documentar amb el contracte conservat al Pavelló de la República, Noguer rescindeix el contracte amb Vilanova i en subscriu un de nou amb José María Valverde. Seria en aquell moment, just en aquell moment, quan Valverde va demanar col·laboració a Ferrater centrada en un volum, el segon, que va del segle XVI al XVIII. L'agost del 56, encara al Picarany, Ferrater va elaborar un índex i un pla de treball. està, tu toca això, tu toca això, tantes pàgines, tantes pàgines. Valverde escriuria capítols sobre Alemanya, Anglaterra i Espanya i Ferrater li tocaria la resta. Que la cosa anava seriosament, com diria Jaime Gil, també ho demostra aquesta carta inèdita de Martí de Riqui a Ferrater. Li diu, distingit amic, acabo de rebre la seva carta i abans de tot he de dir-li que em plou molt que vostè... És una carta divertidíssima perquè el Ferrater va encerclar totes les faltes d'autografia en vermell que havia fet el Martí de Riqui. Diu, acabo de rebre la seva carta i abans de tot he de dir-li que em plou molt que vostè col·labori en la història de la literatura que fa tants anys que tenim començada. Crec que entre tots arribarem a fer un llibre que almenys serà útil. En aquest moment no puc enviar-li el que em demana, ja que el joc de proves del primer volum, el temps Valverde, l'impressor Vacances, jo acabo el volum vers 1550, és a dir, agafo la literatura francesa fins a Rabelais, li diu Riquet, però en l'espanyola no comprenc cap filasso perquè obre una altra època. Espero que tot vagi bé i que ens reunim a Barcelona per acabar de fixar els plans. La reunió a Barcelona entre Valverde, Riqui i Ferrater no es produeix. Ho recordaria molt després Valverde. Llegado el momento de que nos reuniéramos los tres autores, no acudió, por mucho que le puse telegramas y cartas certificadas, hasta que hubimos de prescindir de él y tirar adelante. Unos meses después, me lo encontré por la calle y se excusó de su falta de respuesta. Estuve muy deprimido una temporada, escribió Valverde de Riqui y Ferrater. Luego supe que como preparación para el suicidio, que sin embargo aplazó, había quemado su gran obra, unos 600 folios de algo que quizá habría sido un paralelo al oficio de vivir palesiano. Ara sabem que les dates encaixen perfectament. A l'agost del 56, Ferrater imaginava que la seva participació a la història, imaginava quina havia de ser la seva participació a la història, i així ho creien Riqui i Valverde. Però Ferrater es perd en els seus dimonis i no només no fa la feina, sinó que pren una decisió que ara sabem que podria haver modificat la dimensió de l'escriptor tal com el coneixem, perquè segur que el 27 de setembre de 1956, com queda clar en una carta que rep Isabel Rocha, Ferrater ja havia destruït el seu dietari. El diàleg intel·lectual entre Ferrater i Valverde, tot així, va seguir fructificant entorn de la història universal, de la literatura universal. Un dels capítols més destacats de l'obra, òbviament, era el dedicat a Shakespeare. El va escriure Valverde. Un dia, quan l'estava preparant, quan Valverde estava preparant el capítol, el visita Ferrater. L'amic, segons recordaria Valverde, li va preguntar si Shakespeare realment valia o no la pena. I Valverde ja sabia què passaria. Al cap de pocs mesos, Ferrater havia esdevingut un shakespearià professional. I aquella experiència de lectura va ser la que va encaminar definitivament Ferrater a escriure versos. Ell mateix, Ferrater, anys després ho explicaria Baltasar Porcel, en una entrevista li deia, per l'agost del 57, la meva mare se'n va anar a Londres, que és on vivia la germana de Ferrater, l'Amàlia, i em deixà sol al pis de Benedicto Mateu. Vaig estar-me tot el mes llegint-me per primera vegada d'una manera seriosa Shakespeare. Va ser una borratxera que va durar 6 mesos més que vam passar al Mas de Reus. Em llegia i rellegia cíclicament les, diguem-ne, 15 millors obres de Shakespeare. I és ell qui em va descobrir que en poesia es pot dir tot. Aleshores, allò que no em satisfeia en l'aforisme, el dietari de Ferrater sembla que era bàsicament aforismes, se'm resolgué. Un bon dia vaig escriure In Memoriam, basat en Shakespeare, i cluc, funcionava. Jo, les vegades que havia llegit In Memoriam, no havia sabut trobar-li Shakespeare per enlloc. I em sembla que és molt difícil poder-lo trobar si no tens una pista fonamental. Perquè Shakespeare en el poema hi és, i hi ha un document que és clau per localitzar-lo. És un document que es troba a la càtedra Marius Torres de la Universitat de Lleida, està escanellat, el podeu trobar a la seva web. És un exemplar únic de Danuces Pueris, on Ferrater, al marge de molts dels poemes, escrivia Shakespeare, Bertolt Brecht, Carné. En el cas d'In Memoriam, que és el primer poema del llibre, com sabeu, cita Kipling, Orwell, Moore i Shakespeare. I Shakespeare és qui ens interessa. A la pàgina 13 del llibre, al costat d'uns versos que crec cap claus per entendre el poema, Ferrater va escriure simplement King Lear. Els versos, que jo crec que són els claus del poema, de l'In Memoriam, són aquests. Diu, sortíem de la por infantil i teníem la sort que el món se'ns feia gairebé del tot fàcil. Com més por tenien ells, els grans que estan vivint la Guerra Civil, més lliures nosaltres, els adolescents, estic barrejant les meves paraules amb les de Ferratenet. Com més por tenien ells, més lliures ens sentíem. Era el procés de sempre. I comprenien obscurament que amb nosaltres la roda s'accelerava molt. Érem feliços. En una primera lectura d'In Memoriam, el lector de Bonafé conclou que el poema és una rememoració de la vida de l'autor durant la Guerra Civil a Reus, una mena d'anecdotari distanciat que explica la quotidianitat de la companyonia juvenil. Per què, doncs, King Lear? Només un pastig? Culturalisme i res més? No crec. No crec que Ferraters posés a escriure poesia seriosament, ni per fer costumisme ni per matar el cuc de la nostàlgia. M'agradaria pensar que King Lear podria ser una bona clau per anar una mica més enllà de la lectura simplement rememorativa. No sé ni puc saber si Ferrater i Valverde van dialogar sobre aquesta obra. Sabem que és una font del poema de Ferrater i podem saber què en va dir Valverde a la seva història. La presentava com la mà radical i estremecedora de les obres de Shakespeare. I unes línies més endavant n'explicava la seva profunditat brutal, i disculpin que la cita és una mica llarga, però és extraordinària. La mèdula de l'obra, momento de vertiginoso horror, quizá no igualado, está en el cuarteto trágico. Lear y su acompañante loco, y el injusto y arrepentido Gloucester, guiado en su ceguera, sin reconocerle por su hijo Edgar, loco a fuerza de fingir locura. Aquí Shakespeare ha llegado al non plus ultra de la experiencia, a la sustancia misma de la vida, desnuda y abandonada en su empaquetamiento. Las formas sociales, la justicia, la convivencia, los valores, todo se ha disipado grotescamente y el hombre está frente con la pura miseria de su ser. Los personajes parecen haber ido más allá de la muerte como suicidas que siguieran hablando. Estremecedoramente, como la lluvia tempestuosa que cae al rey desposeído y desnudo, caen también las palabras de Edgar en un charloteo continuo, más allá de la locura y la razón, entrecruzándose sin diálogo con el amargo soliloquio de Lear y entre los gemidos del ciego Gloucester y las réplicas casi cuerdas por comparación del verdadero loco. Se comprende que era necesario, a pesar de la evolución favorable de la trama, que todo acabase en pura catástrofe. És una anàlisi sintètica i magnífica, i amb aquest background de l'obra de Shakespeare es pot tornar a Ferrater. Intueixo que els versos d'In Memoriam, que citava abans, hi ressona un eco d'aquell moment que, segons Valverde, és el non plus ultra de la literatura universal. Potser la font sigui aquest moment, uns versos que sí fan la traducció de Salvador Oliva. Lear va entrar al món plorant. Ja saps que el primer cop que va morir a l'aire van plorar i gemegar. Mira, et faré una prèdica. Ah, dia maleït, Lear. En el moment de néixer, plorem d'haver vingut a aquest gran escenari de beneits. Poema i tragèdia empatitzen la noció de la vida com a roda sempre repetida, fatalment, indefectiblement. És el procés de sempre, el destí tàgic que predica Lear. Aquests versos de Shakespeare m'ajuden, almenys a mi, per vestir-me una explicació d'In Memoriam. Si la vida és un plor del naixement a la mort, Ferrater introdueix una variant, l'adolescència com a moment excepcional en aquesta roda tràgica. Tal com el recrea el poema, aquell moment seria com un parèntesi redemptor perquè la por infantil queda enrere, es descobreix la individualitat en grup i encara no és l'hora de sentir la por o la responsabilitat dels adults. És el temps de la rialla sense por. És un moment en el qual es té consciència de la possibilitat de ser feliç i aquesta felicitat, lligada a una llibertat despreocupada, és la que es descriu al llarg del poema. Això és Memoriam. Una llibertat accentuada, en el cas concret dels versos de Ferrater, per la vida sense normes, per culpa de la Guerra Civil. Però al final, a mesura que hi ha una presència major dels adults, de l'odi de la mort, a través d'Oliva, el personatge que surt, no el Salvador, el personatge del poema, a mesura que s'esdevé una figura més de l'escenari dels beneits, la possibilitat d'una vida feliç acaba perquè s'instal·la per ja per sempre en la consciència de la maduresa. Por perquè s'apropa a la mort. Aquesta, diria, és la mesura del poema, el descobriment de la nova substància de la vida, parafrasejant el Valverde del segon volum de la història de la literatura universal. Aquest volum, el segon, va arribar a les llibreries a mitjans de 1958. Abarcava del Renaixement, allà on havia deixat Riquet, fins al Romanticisme. Quedava, doncs, la literatura contemporània. I aquest és el llibre que Valverde escriuria al llarg de 1958. Per a la literatura espanyola va fer servir materials que ja tenia. Quan parla del 98, reprodueix íntegrament el text de resposta a Madame Semerc que havia publicat a revista l'any 54. Però aquest no és l'únic extra de Ferrater en el tercer volum de Valverde. La famosa carta a un neòfit castellà sobre la literatura catalana, datada el 18 de febrer del 58, responia a la petició de Valverde perquè li expliqués què havia d'expliar i què no sobre la literatura catalana del segle XX per les pàgines de la història. Les dates encaixen, però no només les dates. Les dues obres que Valverde destaca de pla a la primera edició de la història de la literatura universal eren Coses vistes i El carrer estret, les dues úniques a les quals Ferreter havia al·ludit a la carta. I tampoc deu ser casual que els primers prosistes catalans que Valverde posava en valor al seu repàs fossin Rovira i Víctor Català, els dos explícitament valorats per Ferreter a la meravellosa, corrosiva i famosa missiva. El veïnatge i la conversa informal entre tots dos, a més, s'hi sumava el fet que compartien taula al comitè de lectura de Seix Barral. L'altre dia, preparant la intervenció, buscava si es podia escoltar la veu de Valverde a internet, i a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes hi ha una entrevista penjada a José María Valverde, interessantíssima, explicant com funcionava el comitè de lectura de Seix Barral, com actuava Carlos Barral, Castellet, com van anar els Premis Formentor. I ella explica com funcionava el comitè de lectura, on també estava Gabriel Ferreter, i diu que tots dos anaven amb els informes de lectura i que Barral no els hi feia cap cas perquè ja tenia decidit el que volia publicar, que no ho llegia, però que no el que publicaven la resta d'editorials europees. Aquesta relació continuada, a l'editorial, als llibres, al veïnatge, explica per què Valverde tenia un coneixement directe de la poesia que ja estava escrivint Ferreter. I sabia, Valverde sabia, quines són aquelles anècdotes que motiven les redaccions dels poemes. Anècdotes que, en molts casos, jo no conec, i això fa que em sigui enormement difícil interpretar molts dels poemes de Ferreter. Quan es distribueix a Democés Poris, durant els primers mesos del 61, Valverde és el primer que li escriu una carta comentant el llibre. És una carta boníssima, és la millor de les que rep, probablement és la millor crítica que es fa a Democés Poris, i li assenyala algun dels angles morts de la seva poesia. Podia saber-ho Valverde, perquè tenia aquesta informació paral·lela, però no podia saber-ho gairebé ningú més. Mi querido Gabriel, en vista de que tardas en venir a ver a nuestra niña nueva, llamada Teresa, en homenaje a la Santa de Ávila, a la buena prosa y a la bien plantada, te pongo estas líneas de acuse de recibo de tus nueces. En efecto, lo he pasado muy bien, cotérate mostrando. No incurriré en la tontería de clasificarte diciendo que tu poesía es la mejor que se hace en Cataluña. Primo, porque tú no te has metido en la subida del sacro monte de no podrás subir la costa de Llama para darte el fácil gustazo de ser mejor que Espivo, que Foch, etc., sino por motivos más necesarios. Segundo, porque esto no tiene nada que ver con lo catalán. Por lo pronto, tienes la elegancia de hacer como si escribir en catalán no fuera un problema. Llavors li comenta algun dels poemes, y le digo, siento que por razones editoriales hayas hecho algo tan unfair para tus poesías como esas largas dos soberbias páginas finales en prosa. Eso no recuerdo, al final del libro con una mena de yo soy esta persona, son las mismas formas. Dos soberbias páginas finales en prosa que tanto me hacen dolerme de la pérdida de tu diario, pero que no deberías haber puesto que estas dos páginas. La gente está deseando que se le descarguen del verso obsceno e inquietante, y en cuanto das un asidero de prosa, se tiran a él dejando la poesía. Es la reacción que me contabas de Margarita Petit. Margarita Petit, la dona, la germana de Joan Petit i la dona d'Eduard Valentí, si no em recordo malament. Per tant, la mare de l'Helena de Teoria dels Cossos. Pero vuelvo a lo de antes. El peligro interno tuyo no es la tentación de la prosa, sino el enigmatismo. Por ser un tío simpático, charlatán y llovedor, en este ente comundillo donde todos nos conocemos, cuentas demasiado con la tradición oral para dar las claves informativas necesarias para entender tus poemas. Bien está que no escribas pensando en la posteridad, pero no olvides al lector desconocido, hállalo o no. Y una última amonestación. En los acknowledgements tenía que haber ido el nombre de Shakespeare. ¿O me engaño al pensar que él fue quien disparó tu chorro lírico? Com que la carta és tan bona, és molt més interessant el que pugui dir jo, ja llegeixo l'últim paràgraf. Però no perdamos de vista lo esencial. Tengo que hacer un esfuerzo para no admirar todavía más tus versos, más que tus versos, el ademán de caradura, el allí va eso, de esa manera inaudita de hacer poemas. Todo está muy bien, la valentía, la originalidad, pero que conste solamente que a mí lo que me importa más es que cada poema, uno a uno, en muchos casos, para volver indefinidamente a ellos como se vuelve a las cosas buenas de la vida. Y li diu, ja seguiremos, i que li envia una separata de la conquista d'este mundo, que és un llibre que no va publicar sol, sinó una separata que publicava la revista de Pérez de Sonar Madans. Es va publicar per primera vegada en un recull de la selecció de poesia que feia dels que van a fer successivament Valverde, i és fascinant la carta de l'any 61 en què li comenta aquest llibre a Jaime Gil de Viedma. Li diu: una vez hecho todo, casi todo el recorrido, lo que más me ha impresionado son dos cualidades ambas raras en nuestra tierra, le dijo Jaime Gil a José María Valverde, si lo dice la poesía, poesía completa en el año 61. Una, la honestidad mental y verbal que aparece desde el principio. Otra, más patente según uno avanza, una capacidad y una complejidad de experiencia moral todavía más escasa entre nosotros que la primera. Me figuro que tú, lo mismo que yo, te habrás deprimido alguna vez ante el hecho de que el español, incluso cuando es muy inteligente y sensitivo, está las más de las veces hecho por dentro con cuatro cosas, y quizá por eso nuestra vida de relación es tan aburrida. No sé, m'estic allà. Què vas dir? Pache? Perfecte. A principis de 1965, un grup de joves universitaris demòcrates cristians van promoure un cicle de conferències titulat Hacia una verdadera paz hoy, a la Facultat de Ciències de la Universitat de Madrid. La segona sessió del cicle era una conferència del professor Manuel Aguilar Navarro sobre la democràcia cristiana. S'havia de celebrar el 18 de febrer. Quan el conferenciant va arribar a l'aula magna, es va trobar la porta tancada amb clau. Ell i centenars d'estudiants que el volien... Se la van trobar tancada, ell i centenars d'estudiants que el volien escoltar. El degà, atenent a la demanda del sindicat oficial, el seu, havia prohibit la conferència. I la reacció dels estudiants disconformes amb la mesura va ser doble. Uns volien organitzar una manifestació de protesta i uns altres van constituir una assemblea durant 3 dies. Es va dissoldre aquesta assemblea quan la policia armada va impedir que continués. La reacció va ser reprendre-la, aquesta assemblea, a la Facultat de Filosofia i Lletres, afegint-hi un reduït grup de catedràtics que eren reconeguts com a intel·lectuals d'oposició: Aranguren, García Calvo, Santiago Moreno Díaz. Ells eren la capçalera de la manifestació improvisada, naturalment sense autorització, que els va organitzar per lliurar els seus acords i demandes al rector. La manifestació, silenciada per la premsa espanyola, va tenir un cert ressò a diaris occidentals i la crisi universitària va arribar a la taula del Consell de Ministres. La reacció oficial es va produir en diversos fronts. Els diaris van reproduir la nota enviada des del rectorat i es va iniciar una campanya de premsa per condemnar la protesta universitària. Es van clausurar temporalment facultats o es va retirar al carrer el carnet de corresponsal de José Antonio Novais, i el vicesecretari general del Movimiento va enviar als jefes provinciales una llista de mesures que s'havien d'emprendre, inclosa la condemna moral de García Calvo, perquè, según es público y notorio, es partidario del amor libre y parece que en la actualidad sigue con una exalumna que vive con él. Es va obrir un expedient als catedràtics que havien participat en el cicle de conferències i també els que s'havien posat al capdavant de la manifestació dels estudiants. El plec de càrrecs que se'ls va fer privar i constava la pena que podrien pagar: 2 anys de separació de l'ensenyament. Aleshores es van celebrar reunions als domicilis particulars dels acadèmics afectats per tal de discutir estratègies de protesta. Hi havia qui volia renunciar a la càtedra i que buscava contactes internacionals per pressionar la dictadura. Allò que estava en joc era, per una banda, la consciència i, per l'altra, el futur professional, que moltes vegades són la mateixa cosa. Com a mostra de solidaritat, Antonio Tobar va decidir reprendre la seva activitat a Illinois i Eloy Terrón va renunciar a la seva càtedra. I quan el 21 d'agost es va fer efectiva la separació, un catedràtic de la Universitat de Barcelona, molt amic d'Aranguren, va decidir demanar l'excedència com a forma de protesta. Era José María Valverde. De seguida van començar les reaccions. L'endemà que Aranguren escrivís a Valverde per agrair commogut aquell gest honorable, Salvador Espriu va redactar una noteta amb la seva lletra minúscula i va enviar-la al domicili dels Valverde a Sant Cugat, perquè aleshores hi vivien a Sant Cugat, i aleshores Ferreter també vivia a Sant Cugat. Entre altres coses, Espriu li deia: «Bien vencible pessimismo, teme que se quedará usted muy solo en su ejemplar decisión». Era el 28 d'agost. Cinc dies després, Ferreter acaba el poema que li havia dedicat per a José María Valverde i també el feia arribar a la casa del carrer Mozart, on havia passat moltes hores parlant de literatura. Era una casa, sí, jo hi passava com anava cap a l'Arxiu Nacional i hi havia una placa, i naturalment un dia l'havien derruït i havia desaparegut la placa. Potser el sentit del poema, datat el 2 de setembre i escrit en primera instància per a Valverde, no estigui tan allunyat d'aquella profecia d'Espriu. Les altres possibilitats que el poeta castellà fos l'únic que fes aquell gest sacrificial per compromís de consciència moral i política. Allò que cal dir d'entrada és que el poema té un lector ideal, Valverde mateix. No és una excepció al corpus de Ferreter. Passa tres quarts del mateix amb la sèrie que refereix a la seva relació amb Helena Valentí, enmig som marnat, a prop dels 19. Són poemes de tu a tu que remeten a experiències concretes que només comparteixen autor i receptor. En aquest cas, la decisió de deixar la càtedra com un gest ètic davant de la injustícia. Però aquella circumstància no és suficient per explicar el diàleg que Ferreter proposa a Valverde del poema. Hi ha més aspectes de la seva relació que ja estan implicats. Hi ha una sedimentació de picades d'ullets entre dos amics, polítiques, literàries i religioses. Valverde tenia coneixement precís per interpretar la mecànica interna del poema que li va adreçar el seu amic, i sortosament per nosaltres. Valverde va compartir aquell coneixement privat en una nota inclosa a la seva traducció del poema per a l'edició en castellà de Mujeres y Días. L'activador textual de per José María Valverde, que és com es titula el poema, i així li va confessar Ferreter, era, i perdoneu pel meu francès, Bon Pensé du Matin, un poema datat al maig de 1972 de Rimbaud. Valverde, que també era historiador de literatura, coneixia perfectament Rimbaud, i de fet només cal llegir el que escriu a la història de la literatura universal. En aquest poema, d'entrada, contrasten dos ambients, el de la primera estrofa, el de Rimbaud, el de la primera estrofa per una banda i per l'altra el de la segona i la tercera. A les 4 de la matinada, quan s'atansa l'alba, als boscos encara ressona l'amor i pot sentir-se l'aire de la festa. Podria ser una estampa de la atemporal de la literatura bucòlica, però a la mateixa hora, lluny d'allà, el mite bucòlic, contrasta amb la realitat del treball. Els fusters es preparen per fer feina. Són els que construiran les vigues damunt de les quals s'edifica la ciutat de la riquesa que se'n fot d'ells. I aleshores el poeta s'adreça a una divinitat, a Venus, i li diu que ha tingut un bon pensament, li fa un prec, que per una vegada deixi els amants al bosc, que ja s'ho faran, que s'ho estan fent molt bé, perquè no fa falta que la deessa estigui pels amants, i que porti aiguardent als obrers, als súbdits del rei de Babilònia. Així, saciats, podran pencar al llarg del matí fins que arribi el migdia a l'hora del repòs i puguin fer un bany. Això és el que diu el poema de Rimbaud i aquest és el poema de Ferreter dedicat a José María Valverde. Oh, aquests que paonen, encantats súbdits del rei de Babilònia, cap aigua viva no et demanen, van a la seva, pols i ofec segur de parsimònia. Ara, ni tu no vulguis veure, deixa't només empassar, la negró deixa sol. Tres dies, plega-t'hi, groc roent com un metre de fuster. Serem potser escopits a mar, un gran migdia? És un cas d'intertextualitat perfecta. Els dos primers versos són gairebé un calc dels dos primers de la quarta estrofa de Rimbaud. D'acord que no parla d'obrers, però els paons també són pancaires. I a partir d'aquí la cosa es comença a posar interessant. El poema francès es demana a Venus que donés eau de vie als treballadors. Res de sorprenent, tractant-se d'aquella deessa. Però coses tan intenses com l'amor, poques coses tan intenses com l'amor combinat amb l'aiguardent. Però el poema de Ferreter, allò que es diu, és que són els obrers els que no demanen aigua viva. Aquí? A Valverde, poeta catòlic, traductor dels evangelis, la menció de l'aigua viva no el devia desconcertar gens. Sabia perfectament que venia del diàleg de Jesús amb la samaritana a l'evangeli de Joan. Jesús marxa de Judea en direcció a Galilea i ha de passar per Samaria. El poble de Sicar s'acou al costat d'un pou. És migdia. Arriba una dona per pouar, Jesús li demana aigua i comença el diàleg. Jesús li diu que si sabés qui era ell, seria ella qui li havia demanat aigua i ell li hauria donat aigua viva. El qui begui de l'aigua que jo li donaré mai més no tindrà set. L'aigua que jo li donaré es convertirà dintre d'ell en una font d'on brollarà vida eterna. Això és el que diu el text de l'Evangeli. Però aquella aigua eterna no la demanen els obrers de Ferreter. van a la seva. Caminen, aixequen pols i s'ofeguen de tanta parsimònia. És la societat del moment, apàtica i anodina, que contrasta amb el gest de dignitat de Valverde? És a Valverde a qui podrien demanar l'aigua viva? Tendeixo a pensar que sí, que el poema s'adreça a Valverde i per això el títol és tan clar i directe, un Valverde caracteritzat en trets religiosos, de Jesús mateix, perquè és Jesús qui dona l'aigua viva, i a la vegada transitant d'un personatge a un altre dins d'un joc de miralls que crea la intertextualitat. Un Valverde que a la vegada subsumeix amb Jonàs, el profeta que havia de sotreguejar la consciència dels ciutadans de Nínive, i aquí es van passar una balena. No dic res que m'hagin de pensar, entre d'altres, començant aquest poema, Enric Planes i altres crítics, Jonàs i Carné, Jesús, la Bíblia, Rimbó i Valverde. Seria menys de sentir literatura que van sobreposant-se l'una a l'altra, imaginant arguments i significats distints renovant la tradició. Així, el Valverde del poema, devorat sense haver begut l'aigua viva i sol en la fosca, acaba per erigir-se al centre d'una paràbola que proposa una meditació implícita sobre la decisió de matriu ètica i política que havia pres. Per què sacrificat? Qui l'havia acompanyat? Com a la seva manera abambinada li havia escrit Salvador Espriu, allò que potser experimentava era, i això és un vers del poema de Ferreter, la negror d'ésser sol. L'experiència de la soledat duraria 3 dies, com la de Jonàs i com la de Crist. Perquè de nou passem de Jesús, el fill del fuster, i potser anem retornant també al poema de Rimbaud, perquè els treballadors dels que parla són fusters. Així el desenvolupament dels versos ens predisposen per encarar les dues preguntes retòriques finals. Dues preguntes on novament es creuen els textos implicats. El llibre de Jonàs i el poema de Rimbaud. Però mentre el poema difícilment podia fer-se una lectura transcendent, aquí el creuament amb la imatgeria cristiana s'hi obligava a entendre les dues preguntes com a grans preguntes vitals. Serem potser escopits a mar, un gran migdia? I era en aquest punt on la conversa essencial entre Valverde i Ferreter es plantejava novament, la conversa de la fe que un tenia i l'altre no. 2 mesos després, edició 62, presenta Censura, l'original de Teoria dels cossos. L'expedient que vaig consultar a l'Arxiu General d'Alcalá de Henares es va iniciar el 9 de novembre i una setmana després s'envia Censura una variació sobre el llibre. S'afegia un original, un poema titulat Pare José María Valverde. El censor encarregat de fer l'informe, el lector 27, es pujava per les parets i un dels motius, tal com va posar per escrit a l'apartat d'altres observacions, era el següent. Se necessita habilantez para dirigir a esta dirección general una instancia para que se adjunte el libro de un poema José María Valverde por su ruptura con el Estado español. Després d'un cert estira i arronsa, el poema es va publicar i Teoria dels cossos va ser dipositat a Censura el 17 d'agost de 1966. Aleshores, Valverde ja feia temps que no feia classes a la universitat perquè havia demanat l'excedència, encara vivia a Sant Cugat i tenia molt de tracte amb Ferreter i amb alguns joves estudiants que l'anaven a veure, i d'això en parla, si ho recordareu, en aquella carta que envia envers a Narcís Comadilla. Va marxar als Estats Units l'estiu de 1967 i una mica abans li havia, bàsicament vivia de traduir sense parar, i un dels llibres que tradueix és una mena de bíblia per a infants, que la publicaria en castellà Nova Terra l'any 67. Hem descobert que Gabriel Ferreter va començar a traduir al català aquesta bíblia. Com sempre ho va deixar estar mitges. El que és interessant és que va traduir els salms. Si tenim una traducció al català dels salms feta per Gabriel Ferreter, que es publicarà quan surtin les obres completes. A l'estiu del 67, els Valverde marxen primer als Estats Units i després al Canadà, on escriurà els poemes de Cera de Palabra, i allà sabran que l'abril de 1972, el 27 d'abril, Gabriel Ferreter s'havia suïcidat a casa seva a la Rambla Ribatallada de Sant Cugat. I aleshores va escriure l'últim poema de Cera de Palabra, que us el llegeixo per acabar. Gabriel Ferreter. Mi horizonte se me ha cerrado. Un día dejaste caer, de pasada, como excusándote por mostrar tan poco interés hacia todas las trascendencias y todo lo que fuera fe. Sin embargo, lo desmentías con tu manera de querer a tanta gente, sobre todo si era sencilla y sin doblez. o como un niño enamorándote de una mujer y otra mujer. Pero un demonio de intelecto no te dejó de poseer. La acedia, al fondo, decretaba el fin de tanta estupidez. Lo aplazaste en vano unos años haciendo versos. Del revés, volviste ese guante tirándolo. En vano quisiste también vivir de un buen amor dichoso, como la luz sobre el papel. Al fin, te diste la lingüística, peor alcohol que el de beber, destripando el pobre juguete en el que consiste nuestro ser. Yo llevaba tiempo muy lejos, cuando al fin se cumplió tu ley y acabaste contigo mismo. Ya no hablamos más, pero sé que aquella charla intermitente, cortada, no se puede haber acabado y queda en el aire, mensaje y clave de cuánto es, y será un lenguaje más claro para que hablemos otra vez. Muchas gracias. Intencionat que escollís Ferrater aquest poema per fer el joc, perquè de fet el que parlen molt dels últims poemes de Valverde és allò que diu el segon de Ser de Palabra, que és una mena d'elogi al castrisme, estic dient l'agradecimiento a Cuba, diu y pienso, por lo menos ya lo veo de frente y firmo, así esta enorme deuda, aunque no la pague, y hasta acaso, además de políticas y cuentas, yo, marginal, desanimado y triste, de ellos puedo aprender algo que habríamos de hacer los que decimos ser cristianos. Com ell arriba un moment que vincula la seva fe a una fe política determinada i que la poesia només la pot fer si fa el servei d'aquestes fes. Per això té sentit que Ferrater escollir aquest poema, perquè estan parlant, sap que aquesta és la preocupació de Valverde, i vol tenir un detall perquè és un dia d'agraïment pel fet d'haver deixat d'haver renunciat a la càtedra.
Sí, hola.
Sí, sí, sí.
Yo soy hija de Valverde y desde una mirada de la infancia que es tan limpia y tan intuitiva y sin los filtros que tenemos los mayores, en la infancia, antes de irnos a América, Gabriel Ferrater era parte de la casa. Pero no es que tuviera y tenía su sillón, es que estaba pues varias veces a la semana, pasaba las tardes hablando. Lo que me llamaba la atención era la intensidad, primero la magia. Había mucha gente que venía a casa, pero con Gabriel era magia, era algo. Yo sabía que estaba pasando algo muy especial. Tengo un dibujo que hice de Gabriel a los 3 años, o a mis 2 o 3 años, que Gabriel se guardó y de alguna manera me ha llegado otra vez, no sé cómo. Porque era, yo creo que estaba en mis juegos, pero ahí había algo cuando estaba Gabriel que era algo especial, algo que no quería uno perderse, aunque no tengo ni idea de qué hablaban. Obviamente luego por la obra de mi padre y de Gabriel he sabido mucho más, pero yo creo que esa magia solo se da entre poetas y poetas comprometidos y que, no, letra feliz, ¿no? Muy, muy, muy profundamente en el lenguaje y queriendo, viviendo con el lenguaje y enfermos del lenguaje. Era una cosa que no pasaba con, y pasaban por esa casa, pasaban cientos de personas. Pero Gabriel era, yo a los 2 años era, ¿qué es esto? Como que pasaba algo ahí, que no había que irse al cuarto de jugar, había que quedarse en el salón mirándoles, porque algo pasaba ahí que luego entendí.
¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta?
¿Sí?
¿Usted en qué año nació?
En el 56.
Entre los papeles que conservó Gabriel Ferrater, que ojalá hubiese conservado más, hay los dibujos de un hijo, de una hija, de José María Valverde, dos dibujos de niños, he estado a punto de traerlos, preciosos, y uno está fechado. Y este, no recuerdo si es del año 60 o el 61, entiendo que entonces todavía vivíais en Benedicto Mateo.
No.
No sé el año en que os fuisteis a... Pero para mí lo más sorprendente era que era del 26 de diciembre. Claro, el 26 de diciembre la gente está comiendo con su familia. Y por tanto, Gabriel Ferrater ese día estaba en casa de su otra familia.
Sí, todas las tardes aparecía Gabriel en las comidas. Estaba mucho Gabriel, era parte de la casa de San Juan.
Perdón.
Sí, moltes gràcies. Jo simplement volia preguntar per la primera part, quan has parlat de quan entra en relació amb l'article sobre la politització excessiva, no?, de la literatura espanyola i la catalana. Ets com entenien això, diguéssim, en relació a la filosofia? És a dir, la politització excessiva de la cultura catalana o espanyola impossibilitava el desenvolupament d'una filosofia normalitzada? És a dir, la concepció que poguessin tenir ja ara parlo tant del català com de l'espanyola, perquè diguéssim, les generacions immediatament anteriors, per exemple, el carrer de Jartà de Catalunya, o tota la tradició franquista que seguia el Menéndez y Pelayo, el tema de la ciència espanyola, la vinculació entre la filosofia i el nacionalisme, el feien dins una crítica. Com veien que efectivament la poesia impedia un tractament de la ciència i per tant de la filosofia en aquest cas?
Et mentiria si digués que tinc una resposta a la consulta que formules. El que sí és... ells, el que es prenen consciència que la prosa té una tara. O sigui, el que es prenen consciència que la prosa d'idees espanyola té una tara. Que l'accés de lirisme l'impedeix pensar millor el món, perquè es queda en una nebulosa. El que a mi, no sé, la pregunta que tu formules sobre què pensen de la filosofia espanyola en funció d'això, no tinc una resposta per aquesta qüestió. Però el que sí que està clar és que l'evolució de la dicció poètica de Valverde, una vegada que assumeix aquesta noció de la poesia que ha de ser corregida, canvia. I canvia en sincronia amb la mena de dicció lírica d'un Valverde o un Jaime Gil. Ell ho diu en la pàgina de presentació de Ser de Palabra, diu: estas utilizaciones del término poesía no implican que aquí o en lo sucesivo pretende yo ofrecer lo que por poesía suele entenderse. Simplemente uso el verso como medio general para cualquier tema, tono y punto de vista en que me sienta movido a hablar, sin miedo a que el resultado se considere más bien ensayístico, teórico, didáctico, periodístico o alguna otra cosa análoga asociada a la prosa dentro de nuestras costumbres y nuestra tradición inmediata. Y que ellos entenen que han de fer una feina de neteja del caràcter líric de la prosa, perquè si no una cultura no tindrà un fonament. I això tenim molt clar com Ferrater ho pensa i pensa la literatura catalana en funció d'aquest principi. Sobre la filosofia espanyola no ho sé.
Preguntar una mica amb aquesta relació que va tenir Valverde amb la política d'aquells anys 50 i aquelles paraules d'Espriu, dieu-li d'alguna forma que no tenia en ell aquell sistema, i una mica per entendre aquest llarg exili us faré un petit recordatori. I també va lligat amb el que s'ha explicat en relació a l'assassinat, jo dic assassinat, de Allende, l'any 73. No sé si era l'any 92-93, el jutge Garzón va demanar al Parlament anglès que deixessin d'acollir a Anglaterra el dictador Pinochet, i que fos extraditat a Xile. No sé si recordeu que hi va haver aquesta demanda del jutge Garzón. El dia que en Garzón feia aquesta demanda, jo anava en cotxe cap a Madrid a la Junta General de la Hermandad Nacional d'Arquitectes d'Espanya. I durant les hores que va durar aquest viatge a Madrid, no vaig deixar de sentir a la ràdio constantment el que el Garzón estava demanant. De tal manera que vaig arribar gairebé commogut a la Junta General i després de parlar amb un parell de companys, un canari, un basc, algú de Girona i de més, vaig escriure una moció demanant adhesions perquè la Germandat Nacional d'Arquitectes s'adherís a la demanda que feia el jutge Garzón. L'assemblea va durar tot el dia i al vespre, ja molt tard, es discutien les mocions presentades. Haig de dir que a la meva moció s'hi va adherir una bona quantitat de gent. No del Col·legi de Madrid o d'alguns altres col·legis, però sí els col·legis d'arquitectes de Catalunya, el basc, el canari, un poble andalús, no sé, guardo la llista. En el moment de discutir aquella moció, quan em tocava sortir a mi a defensar-la, se'm va adreçar la representant a la Junta de la Germandat el Col·legi d'Arquitectes em va portar una part per demanar-me que retirés la moció. Estic parlant dels anys 90. Jo li vaig dir que tenia moltes adhesions a darrere i aquella hora no podia. Em va dir la mesa de la Junta m'ho demana...
Encarecidamente.
Eh?
Encarecidamente.
Encarecidamente. Vaig tenir un moment de dubte important, però em va dir a la mesa temen, i això també lliga amb el tema de Valverde, que si s'enceta aquesta discussió, perquè hi haurà discussió, acabaran demanant que parlem de Cuba. Jo no podia cridar un per un els adherits, que eren molts, i el que vaig fer va ser molt bé. Però poso com a condició que surti a la tarima per explicar el motiu pel que he presentat la moció i ho retiraré. Efectivament va ser així. Jo vaig sortir, vaig dir que l'havien demanat això, vaig explicar que em semblava una oportunitat d'or que el col·lectiu d'arquitectes en una prova d'esprit democràtic i també de suport als arquitectes xilens que van ser represaliats, que van ser molts, entre altres intel·lectuals i professionals, que això, aquest era l'únic motiu que jo presentava, no era cap tema, o sigui, evidentment era un motiu polític, és evident, però que era, en certa forma, donar l'oportunitat que el primer col·lectiu espanyol que es presentés defensant aquella demanda del jutge Garzón pogués ser un col·lectiu d'arquitectes. I un cop explicat això, vaig dir que la retirava, però que fessin constar en l'acte de la Junta el fet. Al cap de les setmanes a l'acte no va figurar el fet. Jo sí que conservo, diríem, la moció presentada, escrita a mà, amb totes les signes i tot plegat. És una manera, diríem, de verificar que l'ombra i la grisor es va allargar molt més enllà dels 76 i 77, perquè estic parlant dels 90 i encara hi havia en alguns llocs aquesta situació. Gràcies.
Avui dia, avui dia. Sí, algú pot dir? Algú més? Sí. Doncs, si us sembla, després d'un aplaudiment, fem la petita pausa del matí.